Bon dia, dilluns 14 de maig, ara mateix 7 minuts de les 11 del matí. I sembla que en aquesta jornada sí. Avui serà investit el president de Catalunya, el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, que ara mateix està fent el discurs, en aquest cas d'investidura, doncs sembla que serà nomenat el nou president de la Generalitat. Després de mesos esperant aquest debat d'investidura, doncs sembla que avui ja ha arribat el moment en què doncs Catalunya tindrà el seu 131è president. Avui, per tant, la mirada de la Conca al dia també posada en aquest Parlament de Catalunya. Dilluns comencem setmana i també una nova edició d'aquest programa de l'Espluga FM Ràdio.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Benvinguts una vegada més, un dia més. Comencem setmana, avui dilluns 14 de maig. Ens esteu escoltant a través de l'Espluga FM Ràdio. És la Conca al dia, el programa matinal, una coproducció amb la xarxa de comunicació local. Avui engeguem un nou capítol, podríem dir, i ho fem per conèixer l'actualitat de la setmana, mirant encara enrere, en aquest cas, doncs, per resumir els actes més destacats del cap de setmana, per exemple, les festes de Sant Maties a Montblanc, un cap de setmana, tres dies de cultura popular, tradició sardanista i també molta música a la capital de la comarca. Però no només això, també hi ha hagut altres festes en municipis petits de la comarca i avui intentarem estar una miqueta a tot arreu per explicar el que ha passat en aquest cap de setmana, però també mirada posada en el futur. En aquest doncs, debat d'investidura en el Parlament de Catalunya sentirem la senyal en directe i entre d'altres també mirarem cap al Consell Comarcal, perquè aquesta setmana es farà entrega dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà. La setmana passada en parlàvem de les 13 entitats i també personalitats reconegudes i ens vam marcar per un objectiu que és, al llarg de tots aquests dies, poder parlar amb aquestes entitats i personalitats, conèixer què fan, qui són i per què doncs han estat reconegudes. Per tant, avui amb aquesta cita, amb aquest objectiu, comencem un nou programa al 107.4 de la freqüència modulada i esplugafmradio.cat i amb tu, una vegada més, que ens escoltes. Benvinguts!
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
9 minuts de les 11 del matí, ara mateix 14 graus a l'Espluga de Francolí. Temperatures avui una miqueta més baixes en aquesta jornada de primavera, però doncs que s'ha despertat una miqueta més freda. Avui la jornada comença i de fet ho fa amb aquest ple d'investidura. Avui la veu, a més de les protagonistes en l'entorn local és de Quim Torra.
En aquest punt vull fer un record sentit i emocionat per totes les víctimes del terrorisme.
Ara mateix discurs de Quim Torra, el que hauria de ser, i ho veurem al llarg d'aquest matí, el 131è president de la Generalitat. Per tant, també estarem atents al que passa, òbviament, al país, perquè des d'aquí, des del món local, també s'ha estat amb la mirada en tots aquests mesos en la possible Constitució a l'espera d'aquest nou govern a Catalunya. Dilluns 14 de maig, avui també altres protagonistes. El Club Bàsquet Àguiles de Santa Coloma de Queralt, que celebra enguany 50 anys d'història. No només això, sinó que és el club pioner d'aquest esport a la Conca de Barberà. En parlarem perquè rep un dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà. No són els únics amb els que avui podrem parlar ja d'entrada, perquè també podrem conèixer una miqueta més del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. Són dos dels espais d'aquest programa, però primer, com saben, espai dedicat a l'actualitat i als titulars de la jornada d'avui.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Montblanc s'ha acomiadat aquest diumenge de les festes de Sant Maties, tres dies de cultura popular, tradició sardanista i música. Una cluenda marcada per la 23a trobada gegantera i també la Diada Castellera d'aquest diumenge.
l'Espluga FM Ràdio, informatius.
Dilluns 14 de maig, primer dia de la setmana, després d'un cap de setmana plenament cultural, amb festivitats en molts municipis de la Conca de Barberà. Destaquem en portada aquestes festes de Sant Maties a Montblanc, que van acabar ahir diumenge amb una jornada marcada, per exemple, per la trobada gegantera que va omplir els carrers de la vila de gegants. I van ballar, per exemple, una gran sardana, i és que aquesta edició de Sant Maties ha estat emmarcada en Montblanc, capital de la sardana de Catalunya 2018, i d'aquesta manera, doncs, la tradició sardanista també s'ha fet un lloc en aquests tres dies festius. La cultura popular també, d'una banda, i de l'altra, les propostes musicals, per exemple, amb Joan Miquel Oliver i Cris Joanico en el cartell d'aquesta nova edició que avui repassarem i que, de fet, ja ha tancat. Però no només s'ha celebrat aquesta festivitat, perquè, per exemple, també diumenge, en el municipi de Vilaverd, s'ha celebrat la festa dels traginers, els Tres Tombs, amb la participació d'una seixantena de cavalls i, doncs, tot el municipi ple d'aquests carros. En parlarem tot seguit en aquest repàs a l'actualitat, com, per exemple, de la festa de primavera de Senan, poesia i música, per fer aquesta trobada anual amb els veïns i veïnes del municipi. També estarem avui en aquesta jornada, per exemple, en el municipi de Vimbodí i Poblet, on aquest cap de setmana rebia la visita d'un reconegut vidrier nord-americà que ha fet, en aquest cas, al Museu Bifor de Vidre de Vimbodí, peces, doncs, estupendes, podríem dir, i, de fet, no habituals en el territori. Tot seguit en parlarem d'aquesta proposta extraordinària en el municipi de Vimbodí. També festes de Sant Isidre, per exemple, a Solivella, entre d'altres, marquen l'actualitat d'aquesta jornada avui, que és dilluns. Comencem així el repàs de l'actualitat. I som-hi, comencem parlant de les festes de Sant Maties de Montblanc, que han acabat aquest diumenge amb la 23a trobada gegantera i també la Diada Castellera, això en una edició marcada per la tradició sardanista. Un dels plats forts del cap de setmana ha estat el concert, per exemple, de Cris Joanico amb cobla de dissabte al Casal Montblanquí, un acte emmarcat en Montblanc, capital de la sardana de Catalunya 2018. Aquesta capitalitat també s'ha notat al llarg de la trobada gegantera amb la gran sardana de tots els gegants participants. Per exemple, el concert del mallorquí Joan Miquel Oliver també ha estat una de les propostes destacades d'aquests tres dies. La música de l'exmembre dels Antònia Font arribava divendres al pavelló del Casal Montblanquí durant la primera jornada de les festes. Un cap de setmana també condicionat per la pluja, el seguici popular de la vila, doncs també ha sortit al carrer en diverses ocasions, mentre que els timbals ressonaven durant la tarda de dissabte amb la cinquena edició de la trobada organitzada pels Dimonis de Montblanc. Com dèiem, la pluja també va fer acte de presència, per exemple, traslladant aquest concert de Joan Miquel Oliver al pavelló del Casal Montblanquí, també condicionant algunes de les sortides del folklore montblanquí o, per exemple, doncs, també aquesta timbalada. Tot i això, ja diumenge, per exemple, Montblanc es va omplir de gegants amb una desena de colles convidades. Va ser la trobada organitzada pels Amics dels Gegants de Montblanc, enguany la 23a edició, que ha servit per celebrar els 10 anys dels Veguers de Montblanc, que han estrenat també un nou ball en aquesta trobada. La Diada Castellera de Sant Maties va aprendre el relleu d'aquesta trobada de gegants i ho va fer amb les actuacions dels Xiquets de Cambrils, els Xiquets de Vilaseca i els Torraires de Montblanc, una diada celebrada a la plaça Major. I toc final solidari, perquè les festes de Sant Maties van acabar ahir diumenge amb la Festa Holi i també les actuacions de tot el gim a la plaça de Sant Francesc, on aquesta guerra de colors, també per celebrar la primavera, doncs havia de combatre contra el vent, que ahir va bufar, doncs, força fort a la capital de la Conca, i en aquesta iniciativa es tractava d'una fita solidària també amb la Casa dels Xuclis de Fanoc. Durant els tres dies de festes, entre d'altres, s'ha inaugurat l'exposició també dels 25 anys de la Coral Flor de Lis de Montblanc. També va arrencar la mostra de teatre amateur ahir diumenge i es va poder escoltar la música de Carles Belda durant el vermut popular de l'Ateneu de la Conca de Barberà, que es va celebrar ahir diumenge a la plaça Catalunya. Propostes d'aquestes festes de Sant Maties que han fet així aquests tres dies festius a Montblanc i que ara podeu recuperar en imatges a esplugafmradio.cat. I també podeu recuperar en imatges, però ho fem en forma d'explicació, la trobada, en aquest cas, les festes de Vilaver, la festa dels Traginers i els Tres Tombs, que van omplir ahir diumenge aquesta localitat de la comarca de carros i cavalls. En total van ser 60 els cavalls d'arreu de Catalunya i una vintena de carros els participants en aquesta 12a edició de la Festa dels Traginers de Vilaver, que va començar a les 9 del matí amb l'esmorzar traginer a l'antic camp de futbol. Al voltant de 11:45 del migdia els participants van començar els Tres Tombs de Vilaver amb el primer tomb. La primera volta el mossèn de la població va beneir els carros i també els cavalls, mentre que en el segon es va donar carquinyolis i mistela als participants. Finalment, la tercera volta va servir per reconèixer els traginers amb un obsequi d'aquesta edició. La comitiva estava encapçalada per la banda de cornetes i tambors de Sant Pere Apòstol de Reus, seguida pel carruatge de Sant Antoni Abat. A més, també una vintena de carros de tots tipus vinguts de poblacions, com per exemple Alcover, Reus, Tarragona, van participar en aquesta festa dels traginers. En acabar, es va celebrar un aperitiu per tots els participants i col·laboradors a l'antic camp de futbol. D'aquesta edició del 2018 en destaca, per exemple, la participació del carro de les Lleteres de Marçà o bé el carro de les Botelles i el carro gran de Pagès, restaurat enguany pels traginers de Vilaver. Crònica que recuperem del company de l'Espluga FM Ràdio Espluga Visual, Josep Morató. Així es va viure aquesta trobada.
Bona tarda. Una vintena de carros amb més de 60 cavalls de diversos punts de Catalunya han participat aquest matí en la tradicional festa dels Tres Tombs de Vilaver. A 11:45 del migdia ha començat el primer tomb amb la benedicció dels carros i els cavalls. El segon ha donat pas per menjar carquinyolis i mistela. I l'últim tomb pels carrers de la població ha sigut per reconèixer els traginers. També en aquesta edició anaven acompanyats de la banda de cornetes i tambors de Sant Pere Apòstol de Reus. Escoltem Arnau Cugat, un dels membres de l'organització dels Tres Tombs de Vilaver.
Començat, dic, fa 12 anys, ho vam plantejar, de mica en mica ho vam anar fent. El poble també s'ha volcat molt i, bueno, doncs, molt bé, molt de fato. Pensava que no comptava amb tanta gent, però era molt bé, molt content.
D'aquesta edició se'n pot destacar el carruatge de les Lleteres de Marçà o bé el carro de les Botelles restaurat enguany pels traginers de Vilaver.
I d'altra banda, les eines i el forn de vidre de Vimbodí i Poblet han canviat de mans aquest cap de setmana per veure i treballar un vidrier reconegut mundialment. Es tractava del nord-americà Grant Garmisey, que al llarg del cap de setmana va estar a la Conca de Barberà fent aquestes demostracions en directe. Durant les primeres hores del dissabte, la proposta va treure ja la mirada de desenes de persones que van omplir l'edifici de Vimbodí i Poblet. De fet, es tractava d'un treball amb vidre fosc que habitualment no es pot veure en el territori perquè aquest artista nord-americà destaca per recrear tot tipus d'animals amb un gran realisme i jugant amb els colors. Cada peça li podia comportar, de fet, més de 5 hores de feina. L'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, va refermar que, després d'aquesta remodelació de l'equipament, una de les voluntats és acollir, això, vidriers d'arreu del món, doncs, que puguin referenciar Vimbodí com a vila vidriera i contribuir així en la difusió i conservació de l'edifici. Escoltem, doncs, a Joan Güell al voltant d'aquests objectius de les visites de vidriers d'arreu del món.
Una de les finalitats i objectius que té el museu sempre és difondre i preservar els valors d'aquest ofici que està, com sempre dic, en extinció. I jo crec que obrint el taller doncs, a vidriers de fora, vidriers ja no tan sols doncs, del país, però sinó també de l'estranger, en aquest sentit el que estem fent és referenciar Vimbodí, primer com a doncs, vila vidriera, no tan sols de Catalunya, però com a vila vidriera, lloc d'acollida d'aquest sector tan petit però tan excepcional, amb tant talent, i contribuir en el que ha de ser una de les missions del museu, com us deia, que és a difondre i preservar l'ofici.
Així ho deia l'alcalde del municipi. Aquesta demostració en directe del vidrier nord-americà es va poder veure tant diumenge com dissabte i les peces que va crear doncs, les podeu recuperar. Si segueixen el perfil del Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet en les xarxes socials, han compartit aquestes fotografies de peces, d'escultures, en aquest cas fetes amb vidre, que recreen diversos animals. No té desperdici veure aquestes creacions perquè són molt espectaculars. Una mostra que també podeu recuperar a esplugafmradio.cat. I bé, dèiem cap de setmana intens i ho diem perquè així ha estat a la Conca de Barberà. Mostra d'això n'és, per exemple, la festa de primavera a Senant d'aquest diumenge 13 de maig, una proposta per aplegar els veïns i veïnes del municipi al voltant de la poesia i també la música. En tot cas, un dinar popular, la cassola de tros, va encetar la jornada a la plaça Alcalde Antoni Saltó en aquesta festa de la primavera. A continuació es va donar pas al recital de poemes enguany de Manuel de Pedrolo. Recordin doncs que aquest 2018 es celebra el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i d'aquesta manera els veïns i veïnes van recitar alguns fragments de l'escriptor català. La jornada va acabar en clau musical amb el concert a partir de les 6 de la tarda de l'Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument de l'Espluga de Francolí, que van donar aquesta nota musical que també s'ha consolidat com un dels elements d'aquesta trobada, d'aquesta festa de la primavera de Senant. Enguany, doncs, s'ha viscut una nova edició, una jornada que també podeu recuperar a esplugafmradio.cat, al portal web de notícies de l'Espluga FM Ràdio. Una cita, en aquest cas, a Senant, que l'alcaldessa del municipi destacava doncs, pel motiu, un d'aquests, que esdevé un punt de trobada de tots els veïns i veïnes i que destacava que en municipis tan petits, com per exemple Senant, que està al voltant de la cinquantena d'habitants, doncs són complicades, no és senzill organitzar una cita com aquestes i que de fet és de les poques que hi ha al llarg de l'any i en aquest cas doncs en la primavera un esdeveniment per treure i fer així una trobada col·lectiva en el municipi. És una de les notícies d'aquesta setmana. També parlarem tot seguit de les festes de, doncs, que també s'han celebrat aquest cap de setmana, per exemple, a Passanant, Festa Major de la Mare de Déu, i també a Solivella s'ha celebrat aquest cap de setmana les festes en honor a Sant Isidre.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Comencem parlant de les festes de Sant Isidre d'aquest cap de setmana a Solivella, que van celebrar-se doncs, al llarg del cap de setmana, des de divendres 11 ja, amb l'anunci de la festa, amb el toc de campanes a les 7 de l'espre, que donava així entrada en aquests dies de festes a Solivella. Ja dissabte 12 de maig, per exemple, el grup cultural de la Dona va fer un acte en col·laboració també amb l'Agrícola de la Conca i la secció de crèdit en aquesta festa major de primavera amb l'homenatge a l'infant. També a la plaça Major es va fer una concentració dels infants, pobilles majors, jovent i poble en general, que doncs, van fer aquesta trobada amb els gegants i nans del municipi. Tot seguit també a la cooperativa de la localitat es va fer la missa i també els parlaments juntament amb els fruits de la terra que van ser portats a l'infant. A continuació, el grup de grallers Los Chipellis i el grup de tambors Rigor Mortis amb les tradicionals carrosses doncs van fer una petita cercavila fins a la plaça Major. Un cop allà es va fer la presentació de l'acte del grup cultural de la Dona on es van proclamar els hereus i pobillers d'enguany, Aina Marc i David Tarragó. Després, també, més actes, per exemple, l'ofrena floral a la verge de la façana de l'església i també cercavila fins a l'hora de la missa recorrent les places i carrers de Solivella. També, per exemple, una tòmbola de la parròquia al llarg de la jornada i, entre d'altres, també podem destacar el ball de tarda, concert de música clàssica i també doncs, festa jove en la matinada de dissabte, entre d'altres, per exemple, també el festival infantil amb la companyia Rovell d'Ou van marcar alguns d'aquests actes del cap de setmana o el ja tradicional torneig de futbol sala femení i masculí a Solivella aquest cap de setmana. I de diumenge en destaquem la missa major a 11:45 del matí que va tancar així aquesta nova edició de la festa de Sant Isidre de Solivella. I també a Passanant, en aquest cas dissabte, es celebrava la festa major de la Mare de Déu amb diversos actes i també la missa solemne en honor a la Mare de Déu de Passanant. Propostes, per tant, culturals marcades d'aquest cap de setmana, com dèiem, algunes lligades a les festivitats doncs, al voltant dels sants, altres doncs, deslligades a aquestes cites religioses. En tot cas, sí que ha estat un cap de setmana de moltes propostes culturals a la Conca de Barberà. Arribem a 2:15 abans, previsió meteorològica en la jornada d'avui. Doncs moment d'obrir la connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya, una jornada més interessats per conèixer què ens esperen les properes hores, quin temps i, per tant, quina previsió. Connectem, per tant, ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. I per conèixer aquesta previsió, saludem avui el Xevi Soler. Molt bon dia, explica'ns previsió per la jornada d'avui.
Hola, molt bon dia. Avui al Camp de Tarragona la situació meteorològica es presenta força tranquil·la. De fet, al matí només creiem que hi haurà alguns intervals de núvols que com a molt deixaran el cel poc ennuvolat i a la tarda sí que pot haver-hi increment de la nuvolositat, però en principi sense precipitacions. El més destacat, però, és la temperatura. Una temperatura que ha davallat i força. Aquí cap a punts del Camp de Tarragona i ara mateix les temperatures oscil·len entre els 10 graus cap al litoral i si anem una miqueta cap a l'interior el termòmetre va fins als 7 o 8 graus a tot estirar. De fet, al centre del dia creiem que les temperatures seran molt suaus, amb màximes entorn als 20-21 graus. I també, per últim, destacar el vent. El vent de mestral, que bufarà doncs, una miqueta, de fet, ho està bufant ara mateix, ho està fent ara mateix, i podrà haver-hi ratxes al voltant dels 30 o 40 km per hora. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Avancem a punt d'arribar a 2:15.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Senyals horàries, 2:15 del matí, dilluns 14 de maig. Avui és una jornada que tenim la mirada posada en aquest ple d'investidura que es viu des d'aquest matí. Ja porta uns minuts, de fet, en el Parlament de Catalunya, que haurà de decidir, sembla que sí, doncs, a la investidura del nou president de la Generalitat de Catalunya. Continuem endavant en aquest informatiu, en aquest repàs a l'actualitat de la jornada d'avui. Moment per seguir endavant. Ho fem ara coneixent la previsió d'actes d'aquesta setmana a la Conca de Barberà. Per tant, obrim esplugafmradio.cat, l'agenda de la Conca de Barberà, i així una vegada més hi posem la previsió d'actes amb l'agenda cultural.
L'agenda cultural.
Donacions de sang al cap de l'Espluga aquest dimarts des de 6:15 de la tarda fins a 10:15 de la nit. Xerrada informal, cervesa i ciència al paratge natural de Poblet. Aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la cafeteria i brioixeria Cal Palau de l'Espluga, a càrrec de Josep Maria Vergés, arqueòleg de l'IFES. En aquesta ocasió es parlarà de prehistòria i del moviment demogràfic del nostre territori durant aquest període. Xerrada què, com i on poden estudiar els nostres fills. Organitzada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, on s'explicarà sobre les beques universitàries de la GOUR i també la formació acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya per aquest dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Noble del Consell Comarcal de Montblanc. sessió oberta de debat del Pla Estratègic de la Conca de Barberà, organitzada pel Consell Comarcal per copsar opinions de la ciutadania. Se n'han programat dues. La primera serà aquest dimecres a les 7 de la tarda al Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt. Taller d'iniciació al tast de vins organitzat pel Casal de l'Espluga de Francolí a càrrec de la sommelier Mariona Render per aquest divendres i el proper a les 7 de la tarda. També projecció de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci, aquest divendres a les 10 de la nit al cinema del Casal Montblanquí. Festa major de Rocafort de Queralt aquest pròxim dissabte en honor a Sant Isidre, amb esmorzar popular, sopar i ball. També taller de vestir ampolles amb sarga al Centre Cívic de Vimbodí Poblet aquest proper dissabte de 10 a 2 del migdia. Dia Internacional dels Museus per al proper dissabte als diferents espais culturals de la Conca de Barberà, museus de la comarca, per exemple, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga hi haurà cinefòrum, espectacle infantil, visites comentades, espai gastronòmic o concert de jazz. A Montblanc es farà la Nit dels Museus al Centre d'Interpretació d'Art Rupestre i també la visita guiada amb dansa i al Museu Marès, visita comentada amb Cran Gregorià. Festival Maig de Música Actual Independent del Gaià. Aquest cap de setmana a Sant Gallar, al costat de Santa Coloma de Queralt. Es tracta d'un festival de música independent de petit format. L'entrada és de 12 euros. Festa major de Segura, aquest pròxim cap de setmana, divendres, amb la guarnició dels carrers, dissabte amb el dinar popular, ball i sopar, i diumenge amb la missa en honor a Sant Isidre, el patró de Segura. Exposició de Dasbol, quan la natura revela, una exposició sobre els refugiats climàtics al Museu de la Vida Rural fins al 30 de juny.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Ho destacàvem la setmana passada. Els Premis d'Honor de la Conca de Barberà reconeixeran enguany 13 entitats i personalitats de la comarca, un acte de lliurament d'aquesta tercera edició que celebrarà aquest divendres 18 de maig a 8:15 del vespre al Centre Cultural Anselm Turmeda de Montblanc. Enguany, com dèiem, 13 entitats i personalitats reconegudes, i també, quan informàvem de tot plegat, preníem per objectiu el fet de parlar amb totes elles i conèixer quina és l'activitat i per què, doncs, entre d'altres, rebran aquest reconeixement. Una d'aquestes entitats col·lectius és el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, que enguany celebren els seus 40 anys de trajectòria i, per tant, d'impuls i difusió de la recerca en la Conca de Barberà. Per tant, avui en l'espai de l'entrevista hi volíem dedicar uns minuts a parlar del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. Per això, a hores d'ara, saludem el seu president, el Josep Maria Grau. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I també aprofitem per felicitar-vos per aquests 40 anys i també pel reconeixement dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà.
En nom propi de la Junta, moltes gràcies.
Què ha significat per la comarca el Centre d'Estudis?
Bé, el Centre d'Estudis, en aquest cas de la Conca, neix l'any 78 en un context ja de postfranquisme, però encara de pre, és a dir, de predemocràcia, no? Que encara que hi havia les eleccions, ja es va, no? El 75 ja es mor el dictador, però, esclar, era en un context de recuperació de la identitat, no? De la memòria. I, és clar, no som els únics, evidentment, que de centres d'estudis d'aquí de la demarcació. Pensem que l'any 77 es funda el Centre d'Estudis Altafullencs, el 79 els d'Alcover, i aquí, a l'Espluga de Francolí, evidentment, teníem el Centre d'Estudis Locals de l'Espluga, que a partir de l'any 1980 fa la revista Arrels i que després, evidentment, fa altres activitats.
En el cas de la Conca, per tant, amb quines necessitats, quin objectiu i quin paper havia d'ocupar llavors en la comarca?
Sí, és molt senzill. A la comarca s'havien celebrat anteriorment les assemblees intercomarcals d'estudiosos, que s'havien fet a Montblanc l'any 68, després en faran a Santa Coloma i també després aquí a l'Espluga. I, és clar, la qüestió era molt senzilla: recuperar la nostra història. i en aquest cas no només de conèixer-la a través de conferències, sinó també a través d'investigació i difondre-la a través de publicacions. I en aquest cas teníem dues eines. Una, que era la revista, que en aquest cas és l'Aplec de Treballs, que el 2017 ha tret ja el seu 35è volum, i després també amb la sèrie de monografies. Però sempre la vocació ha estat comarcal, és a dir, intentem evitar els localismes, que malauradament a vegades massa pobles se miren al campanar, com si diguéssim, no? Intentem fer una tasca d'intentar de tractar la majoria de pobles de la nostra comarca.
I qui sou? Qui hi ha darrere d'aquest centre d'estudis de la comarca?
Sí, evidentment les coses no es fan soles, hi ha d'haver gent. En aquest cas hi ha un equip de persones. Mireu, jo sóc el president, tenim el secretari, que és en Josep Pau Jàvega, després hi ha el tresorer, que és el Ferran Romeu, hi ha vocals com l'Àlex Rebollo, el Jaume Felip Sánchez, el Valentí Gual, el Josep Maria Sants Travé, l'Esplugui Josep Maria Vallès Martí, després també hi ha en Josep Maria Carreras Vives i altra gent que ara, doncs, que n'hi ha molts més, no? Però, esclar, cadascú a vegades és puntual la seva incorporació, a vegades a la Junta, doncs, hi ha gent que té feina, no?, i a vegades és més actiu i a vegades és menys. Però bé, la qüestió sempre a nosaltres és intentar sumar.
Són un col·lectiu, per tant, més o menys ampli. Com es treballa? Quin és més o menys el dia a dia del centre d'estudis?
Sí, mireu, la cosa és molt senzilla. Nosaltres el que no podem fer és competència amb altres entitats, com per exemple fer exposicions o fer conferències. Si hi ha entitats de la comarca que ja estan fent aquesta tasca, no cal duplicitat. I llavors nosaltres ens orientem bàsicament a les publicacions. I ara tenim tres línies. Una que és la revista Plec de Treballs, la fem una vegada a l'any i uns mesos abans anem reclamant originals, no? Els hem de corregir, portar-los a l'impremta, imprimir-ho, portar-ho a internet, perquè ara avui en dia no es fa únicament en paper, sinó que tenim la versió en paper, és a dir, que és pels nostres subscriptors, que són fonamentals pel nostre finançament, i després ho pengem a RACO. RACO és un portal del Consorci d'Universitats, de Biblioteques de les Universitats Catalanes, RACO, Revistes Catalanes d'Accés Obert, i aquí ens la pengen a internet, és a dir, al seu web. Llavors tenim l'altra revista, que es diu Podall. Aquesta revista únicament és en format digital, perquè com que nosaltres no disposem de recursos propis, sinó que sempre és els ajuts que rebem tant dels subscriptors, no? Que, és a dir, que s'obliguen a comprar la revista, com si diguéssim, no? I nosaltres doncs li enviem a casa seva, però després també tenim petits ajuts de la Diputació, de l'IRMO, de l'Institut Ramon Muntaner, però únicament nosaltres cobrim despeses, és a dir, que no tenim beneficis, únicament és per no tindre dèficit, no? I, esclar, en aquesta línia, a més, tenim la col·lecció de monografies, és a dir, temàtiques concretes sobre la comarca que intentem també difondre. Però, esclar, sempre anem a remolc, no?, d'aquests projectes, digui-li revista periòdica o digui-li monografia. I després també, evidentment, fem reunions periòdiques en les quals ens debatem, per exemple, els homenatges. Cada any a la revista homenatgem una entitat i una persona de la comarca. Llavors, és clar, tot és feina, però no es pot fer l'últim dia. És una feina de tot l'any, perquè, esclar, les coses no es fan soles, no?
Quatre dècades de tot aquest treball, no sé si ens podem atrevir a quantificar el nombre de publicacions, d'articles que han sortit des del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà.
Centenars. I milers de pàgines. Mireu, perquè vegeu el ressò, l'impacte que ha tingut la revista de l'Aplec de Treballs, només dir-vos que entre l'any 2014 i l'any 2017 la seva presència a RACO, Revistes Catalanes d'Accés Obert, ha tingut més de 130.000 consultes. Xifra que és impossible que en paper, perquè nosaltres fem una edició de 500 exemplars de cada revista, en paper és impossible d'assolir aquesta xifra rècord.
Això què vol dir? Que interessa aquest tipus de continguts o quin valor en traieu vostès d'aquesta xifra?
Mireu, quin interès té? Això és molt senzill. En primer lloc, saber qui som, perquè si no sabem qui som no sabem cap on anem, evidentment, la comarca me refereixo, no? Perquè, esclar, no sé si ara, darrerament, no? En l'últim discurs del presidenciable de la Generalitat, una de les paraules que sortia molt recurrent era la paraula cultura. Un poble sense cultura no té futur. Llavors, nosaltres què pretenem? Que la gent de la comarca prengui consciència de la seva, de les seves arrels, és a dir, de qui eren els seus pares avantpassats i què els hi va passar. La comarca de la Conca, històricament, ha sigut una comarca d'emigració, de contínues crisis agrícoles i econòmiques. Uh-huh. Això n'hem de ser conscients. Això forma part de la nostra identitat. Llavors, què ha passat? Que penseu que la meitat dels nostres subscriptors són conquencs que viuen fora la comarca. Això vol dir que són emigrants, de l'Espluga, de Sarral, de Montblanc, del que sigui, dels pobles que sigui, que, tot i haver marxat per motius econòmics, per motius laborals, se senten amb un interès, amb un arrelament, no de dir, jo no vull perdre els llaços del meu lloc de naixement. Això és fonamental. És fonamental perquè tots formem part d'un territori. Digue-li de naixença o digue-li de pertinença per motius de residència. I això forma part també de la nostra identitat com a catalans, no? Perquè no som ciutadans del món. Això és absurd, perquè tenim una llengua i la llengua és d'un territori. No parlem l'esperanto ni parlem l'anglès. Vull dir, me refereixo a la comunicació del dia a dia. I és clar, això què vol dir? Que la tasca i l'activitat del centre d'estudis ha estat vital per fer posteriors recerques. És a dir, quan se fa la història general de la Conca de Barberà, que en aquest cas ha promogut el Consell Comarcal, és de consulta bàsica als articles de la Plec de Treball o de la revista Podall. Quan un senyor vol fer recerca d'un tema concret del seu poble, vol fer la història del seu poble, ha de consultar els articles de la Plec de Treball. Quan una persona vol, d'una altra comarca, vol establir comparacions d'un fet concret, d'una època concreta, en relació a altres territoris, ha de consultar la revista o els llibres monogràfics que hem publicat. És a dir, som un referent, som un pou, no, d'informació.
I això és molt important. Ara li volia preguntar pel que se senten més satisfets. Crec que més o menys m'ho ha respost. En qualsevol cas, aquest Premi d'Honor també entenc que vol reconèixer tota aquesta trajectòria, no? I el valor de la tasca de recerca, d'impuls del centre d'estudis.
Sí, però penseu una cosa. A veure, de centres d'estudis n'hi ha molts, i n'hi ha hagut molts. És a dir, que no som els únics. Simplement som un gra de sorra més en la nostra cultura, El centre d'estudis, quan se va formar, es va formar a l'any 78, es va formar al Museu Arxiu de Montblanc, allà hi havia una sèrie de persones, no? Matías Soler, no? Hi havia el Josep Maria Sastrevé, hi havia el Francesc Bonastre, el Joan Foguet Sans, la Carme Plaça, hi havia el pare Agustí Altisent, alguns evidentment ja són difunts, però d'altres ja són més grans, però la seva voluntat era claríssima, cultura. I això ho hem de continuar. I ho hem de continuar perquè la cultura és l'única manera d'avançar com a persones. Perquè podem tenir molts diners, però no podem tenir cultura. Llavors és malament. Podem estar molt ben distrets en festes, o mirant el futbol, o mirant coses que ens agradin, no? Però sense cultura no som res. I llavors nosaltres el que estem fent és posar les bases pel coneixement. Però, esclar, no som els únics, repeteixo. A Santa Coloma de Queralt hi ha una associació, que és l'Associació Cultural Baixa Sagarra, que també fan la revista Recull. Després aquí, a la Conca, hi ha hagut altres centres d'estudis. A Sarral es va editar la revista Recull de Treball. A Solivella es va editar la miscel·lània solivellenca. Aquí a l'Espluga ja ho he dit, la revista Reels. Però, esclar, no som pas els únics. Hi ha altres comarques, ja us ho he dit, però, esclar, simplement el que hem de fer és treballar, lluitar simplement per recuperar la nostra història. Res més senzill. I, és clar, penseu, per exemple, la revista última del Codall, que aviat estarà en accés lliure, obert i gratuït a RACÓ, la revista Podall número 6 i 7, corresponent al 2017 i 2018, només perquè us feu una idea, i vinculat amb l'Espluga, perquè la gent tingui encara més interès, penseu que hi ha un article del Josep Maria Vallès sobre el doctor Perfecto Gascón, un article d'en Josep Maria Carreras Vives i un servidor sobre el monjo Bernat Morgades, que era de l'Espluga, i la seva correspondència amb Manuel de Montoliu. En Josep Maria Vallès també fa tota una crònica de les activitats del centenari de mossèn Muntanyola. Un article llarguíssim, interessantíssim, amb fotografies, no? El Florenci Romeu, director de la Fassina Balanyà, fa un article sobre la història de la Fassina, és a dir, de com s'ha portat a terme aquest projecte. És a dir, que després també hi ha un altre article sobre la migració de gent de pagesos i d'emigrants de les muntanyes de Prades a l'Espluga. És a dir, és necessari continuar la recerca, però no és necessari per un ego o per, simplement per distracció. No. Això ens ha de formar, ens ha de fer créixer i, sobretot, estimar la nostra terra. Estimar el que hem estat, el que som i el que volem ser.
Josep Maria Grau, president d'aquest centre d'estudis de la Conca de Barberà, ens quedem amb això, amb aquesta convicció del servei que feu, d'autoconeixença de la comarca, perquè, com deies, per saber cap a on anem, primer cal tenir clar d'on venim. Gràcies, felicitats per aquests 40 anys i també pel reconeixement dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà.
Moltes gràcies a vosaltres i simplement el que jo us demanaria que ens ajudéssiu a difondre les nostres publicacions, sigui en format paper, sigui en format electrònic, perquè ja us ho dic, a partir d'ara ja podeu trobar a aquest portal RACÓ totes aquestes informacions, aquestes publicacions en format electrònic, que evidentment això no és per una minoria, és per tothom que tingui interès, evidentment.
En prenem, per tant, l'encàrrec, en parlarem.
Gràcies. You laugh at me, I won't bite. Pointing fingers won't make me cry.
I aquest recorregut de converses al voltant dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà el seguim ara i ho fem fins a Santa Coloma de Queralt per saludar el Ramon Mullerat, que és el president del Club Bàsquet Àguiles d'aquest municipi de la Conca de Barberà. Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
I felicitats perquè, d'una banda, el club celebra els seus 50 anys d'història i això doncs també ha propiciat aquest homenatge dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà.
Moltes gràcies de part del club.
Com es viu aquest aniversari?
Com es diu? No havíem posat nom. És el 50è, tal qual, el 50è aniversari del Club Bàsquet.
I amb quines sensacions hi arribeu?
Bé, amb ganes, il·lusionats, mirar de treure forces i energia, perquè quan acabes la temporada esportiva, del que fas el dia a dia, doncs, a més, hi ha aquest plus dels 50 anys, doncs has de treure ganes i energia per fer més activitats i, bueno, fer una mica, vull dir, una mica més bolla del que és molt normal.
Clar, si no
bé, amb ganes.
Si no m'equivoco, la festa grossa arribarà el 30 de juny.
Sí, el 30 de juny, habitualment a final de temporada sempre fem un sopar amb els jugadors o bé, simpatitzants per acabar la temporada. Aquest any ho retrasem una mica més i eliminem de donar una mica més de categoria. Fem un catering, es fa una mica d'exposició de fotos antigues i tot el material, documents, programes de quan va començar el bàsquet, roba, de tot el que puguem trobar, i en el sopar s'intentarà, bueno, ser una mica punt de retrobament de gent que havia jugat fa temps, de tothom qui s'ha sentit vinculat amb el bàsquet, i bueno, després una mica de festeta per acabar de lligar-ho tot.
Mirem ara enrere. 1968 és quan neix aquest club de bàsquet de Santa Coloma de Queralt. Quins són els seus orígens? Per què en aquest municipi de la Conca de Barberà sorgeix aquesta activitat, aquest esport, el bàsquet, així entrava a la comarca, de fet?
Sí. El club neix de la mà del Josep Fuster, que va ser el primer president, i va estar-hi bastants anys, I suposo que aquí a Santa Coloma hi havia hagut una mica de bàsquet residual abans. Es feia bàsquet a la plaça Major, per la festa Major, o alguna activitat així li devia agradar. Mm-hmm. I ell va ser com, mira, un incentiu, potser el futbol no li agradava prou, no li agradava tant, ajuntar una colla de gent, en aquest cas em sembla que eren de, ja tenien edat de sèniors, i els hi va proposar de fer un equipet de bàsquet, o aquests nois els hi va entrar molt de cara, llavors tampoc es devien fer gaires activitats, així com ara, que n'hi ha tantes, i van muntar el primer equip. Després de muntar el primer equip, també van veure que, clar, un equip sol tampoc no va més enllà del seu propi recorregut. Llavors van agafar i van buscar nanos joves, han anat 12 o 13 anys o potser alguna menys, i dels mateixos, del mateix equip, del primer equip, van sortir un parell d'entrenadors, que ells els van començar a entrenar, després al cap d'un parell d'anys va afegir un equip de noies, que ja feien bàsquet a l'escola, es van integrar al club, i així poquet a poquet, bueno, va anar la cosa creixent fins al que ha estat, doncs hi ha un club amb una estructura, amb bastants equips.
Clar, un any després naixia el bàsquet a Montblanc. No sé si en aquest context del 68, més o menys en aquesta dècada, l'esport en si era desconegut. Ara ens parlaves que ja s'hi havia jugat. No sé si es veia com un esport una miqueta desconegut.
Es havia jugat a la plaça Major, amb una activitat de la festa Major. És a dir, muntaven dos cistelles com devien poder. Uh-huh. I bueno, hi ha alguna fotografia antiga, i participava gent que ni havien entrenat, doncs, per fer una activitat, mira, això és bàsquet i tal, suposo que devia ser com en plan més curiositat que no pas joc. L'esport rei sempre ha sigut el futbol. El problema aquí a Santa Coloma té més de 100 anys, interrompudament o no, però clar, llavors devia ser més difícil de fer-ho, però bueno, suposo també més encuriosits, una pista més petita, juga menys gent, no sé, més inquietuds. També cal dir que en aquell moment, ara potser no tant, també el club, a part de ser un club esportiu, tenia una vessant molt social.
Sí.
I s'organitzaven activitats de cara a la vila. S'havia fet molts anys l'homenatge a la bellesa, als pastorets, que ara es van reprendre fa poc. Els pastorets sempre, durant molts anys, els havia fet el bàsquet i estaven molt involucrats amb activitats. Doncs era com un punt de, bueno, podríem dir social, esportiu.
Clar, una entitat fins i tot amb paper cultural. En aquest sentit, què creieu que ha significat pel municipi al llarg de tots aquests anys?
Bé, com que no hi havia masses activitats, doncs jo crec que un punt de reactivació del jovent, de la vila, hasta de, això, no només a Santa Coloma, suposo tot arreu en aquella època, doncs un lloc on trobar-se, un lloc on fer amics, un lloc on compartir, doncs, inquietuds, a més, per fer esport, que es diria un lloc d'anar al bar, per dir-ho d'una manera, no? Mm-hmm. Era com un lloc de sentiment i de trobada, i a partir d'aquí, doncs, intentar fer actes amb uns certs valors. Havia fet la setmana de la joventut, que era, aquest sí que era un acte molt cultural, que es feien, bueno, com un tipus de campionat de diferents modalitats així com matemàtiques, bueno, altres històries.
Mm-hmm. Molt bé. Equipació de color groc i negre, més o menys sempre protagonitzada, sí. Així. Ha estat al llarg de tot aquest mig segle així?
Sí, sí, sí. El futbol d'aquí Santa Coloma ja tenia l'equipació groc i negre, i suposo que al seu moment, a l'hora de trigar l'equipació, es va voler, doncs, com si fossin els colors de Santa Coloma, o ja que ells tenien groc i negre, doncs samarretes més o menys eren diferents, però no es va voler mai dir nosaltres ens distanciem, no, sinó més aviat el fet d'integrar. I mira, doncs ja que els del futbol tenen groc i negre, doncs nosaltres també així ens poden reconèixer més a tot arreu.
I el nom del club?
La gran pregunta. El nom del club, el Josep Fuster, doncs hi havia un club a Bilbao, que encara existeix, que es deia Àguiles. I li devia fer gràcia aquest nom, en aquell moment aquest equip pensava que jugava a primera divisió, li devia fer gràcia aquest nom i el va copiar. És així de clar.
Llavors, arreu on heu anat a jugar, us heu representat com Àguiles?
Sí, com Bàsquet Àguiles de Santa Coloma de Queralt. Sempre hem de dir el que ve darrere, perquè si no la gent, clar, diu, ah, què és això, no? Doncs som un club de Santa Coloma de Gramenet, i com és que us dieu, doncs la resposta és aquesta. Suposo que li devia agradar, no sé, en funció de que la gent del bàsquet que fa salts i volta i coses d'aquestes, doncs mira, amb les àguiles que volen, no sé. Jo, si n'he parlat mai amb el... Si n'havia parlat mai amb el Josep, Fuster, que ara em va deixar fa relativament poc, i em va deixar, es va morir, doncs em sembla recordar que la raó era aquesta, doncs que li havia fet gràcia i mira...
Sí.
Així es va quedar i així hem continuat.
I si repassem una miqueta els mèrits del club, què ens en destacaries?
Bé, en femení, com a sènior femení, de fet els premis sempre als equips de més amunt són els que tenen més rellevància, es havia arribat a jugar a segona divisió. Després de guanyar els diferents campionats, primer provincial, després se'n deia regional, que era com una a nivell de Catalunya, es va arribar a jugar un any a segona divisió. Era ja a nivell estatal. Jugaves amb equips de Catalunya, però a nivell estatal.
Uh-huh.
Es va jugar un any, es va baixar, i després van continuar regional, i després ja es va tornar provincial. I en masculí, és la tercera temporada que estem a primera catalana, que també per nosaltres és un, bueno, és un llistó bastant alt, perquè per poblacions així petites com les nostres, pues, costa molt, i hi ha molta gent que aquí ja inverteix diners, els jugadors cobren, van fitxatges i coses d'aquestes, nosaltres això no ens ho podem permetre. I estem en un moment bastant... Bé, a nivell de bàsquet, a nivell d'equips grans, doncs amb un llistó bastant alt. En petits, sempre cau algun campionat, algun subcampionat. Per exemple, els juniors van guanyar el campionat de Tarragona, el cadet, eren cadet, que ara són juniors. El campionat de Tarragona, van anar al campionat de Catalunya, van arribar a la final. I sempre hi ha hagut equips que amb infantil, on veníeu, sempre algun campionat o altre en rescat.
El bàsquet a Santa Coloma de Caral ha tingut alguna època daurada per sobre de les altres?
Jo definiria això, les dues que t'he comentat. La pujada de l'equip a segona divisió femenina i en aquest moment que el primer equip està a primera catalana.
Clar, actualment en conjunt el club... Quin col·lectiu aglutina una miqueta? Quin és el nombre d'equips i de jugadors que en formen part?
Em sembla que som 9 equips, 9 més l'escola de bàsquet, si no vaig malament. Això són més o menys unes 120 persones jugant, més els entrenadors, que a vegades són jugadors que fan d'entrenadors, podem anar 130, 140 persones, que som els que tenim fitxa i ens belluguem.
I dues preguntes per acabar. Al llarg d'aquests 50 anys, quines són les dificultats, potser amb les que ha topat el club, quins són doncs això, els moments més complicats per tirar endavant?
Els moments més complicats... Bueno, abans els problemes eren econòmics. Econòmics sempre hi ha hagut de problemes. Potser ara no en tenim... Els pares, per exemple, són més conscients que han de pagar perquè el seu fill faci activitats. Tot i així, si es mira que paguin poc, perquè sigui prou còmode per tothom. Però abans poder no hi era aquesta mentalitat, es mirava de finançar tot més des del club, i això costava molts diners. Per dir-ho d'una manera, si es feien els postorets, si els postorets no anaven bé, el club patia durant tota la temporada i costava molt de tirar-ho endavant. Després, més endavant, problemes de desplaçaments també dels pares que tampoc hi havia la consciència actual de que doncs, són els pares els que s'havien de cuidar d'acompanyar els seus fills als desplaçaments, doncs això havia sigut un problema que no sabíem ni com, no podíem llogar un autobús, perquè no es pagava, no hi havia prou diners, i els pares no volien acompanyar, o no era el modus operandi. Actualment, problemes econòmics més o menys ho tenim subventat, i els desplaçaments, els pares tenen molta consciència de que han d'acompanyar els seus fills. I el problema poder més greu o més... En aquest moment, per exemple, a l'Àguiles tenim dos equips masculins.
Sí.
De petits n'hi ha algun de mixta, però, per exemple, no tenim nens. Ja és perquè les fornades dels anys són pocs i fan més futbol que bàsquet o han anat a alguna altra activitat i també que fan els nens avui en dia. Si no fan 5 activitats, no en fan cap. I que estan posats a tot arreu. I això, clar, costa... Bueno, és com un Tetris a l'hora de combinar la pretemporada, els entrenos, el cap de setmana, que puguin venir tots els partits, és prou complicat. per totes les entitats, no només pel bàsquet, i tots tenim el mateix problema.
En tot cas, tot plegat s'ha pogut superar, 50 anys del club. A partir d'ara, objectius, o amb quina mentalitat afronteu el futur pròxim?
Bé, això es va molt el dia a dia, I la feina és seguir treballant amb els nanos, que se sentin a gust, amb els nens, nenes que juguen, i si en un moment hi ha un equip que despunta, que veus que doncs, poden fer un pas endavant, doncs, acompanyar-vos i posar-hi més atenció, i bé, en el fons és això, no vull dir, sempre hi ha equips que igual hi ha un parell de nens, nenes que destaquen sobre els altres, doncs mirar de vetllar-ho i acompanyar-los més, i els altres també, i al final és som un poble petit que tenim el que tenim i intentar que tothom disfruti, gaudeixi de l'esport i en aquest cas del bàsquet i mirar d'acompanyar fins que són grans i ells prenen les seves decisions i després n'hi ha que continuen, n'hi ha que marxen i bueno, que segueixi, que la gent se senti a gust.
Club Bàsquet Àguiles de Santa Coloma de Caralt, pioners d'aquest esport a la Conca de Barberà. Avui en hem parlat doncs, amb el Ramon Mullerat, que és president del club, amb motiu d'aquests 50 anys d'història i també del Premi d'Honor de la Conca de Barberà. Ramon, gràcies per tot plegat, per aquesta trajectòria, i endavant, que siguin molts més anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sobrepassem en 3 minuts el punt horari de les 12 del matí, per tant, nosaltres ens hem d'acomiadar. Hem allargat una miqueta més perquè aquestes entrevistes sobre els reconeguts dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà doncs així ho mereixien. I tornarem demà a la mateixa hora, a les 11 del matí, a la Conca al Dia, per fer d'aquest programa un repàs a l'actualitat, però també un espai per conèixer les veus d'aquelles persones que fan que la comarca es mogui. Seguirem parlant, per tant, amb aquestes 13 entitats i personalitats reconegudes dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà. Actualitat que continua és Pluga FM Ràdio.cat i programació també al dial al 107.4. Us deixem ara amb el programa Inquiets d'aquest dissabte amb Jordina Picanyol i diversos espais que segur que us interessaran. Una jornada més. Gràcies per la vostra confiança. Que passeu un bon dilluns i comenceu la setmana amb molt bon peu. Fins aviat!